La tarda amb Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Si parlem de patrimoni, a l'Escala hi ha un jaciment històric com el d'Empúries. Per aquí va entrar a la península la cultura grega i després la romana. Fa més de 100 anys que es van iniciar les excavacions arqueològiques d'aquest entorn que n'ha viscudes de tots els colors. Abel Font, m'equivoco? Bona tarda, com estàs?
Estic molt bé. Molt bé, i no t'equivoques. No t'equivoques de cap de les maneres, Laura. Certament. A Empúries hi ha un jaciment superhistòric, però una cosa s'ha tingut ben present, i és que la feina d'excavació i investigació arqueològica tindria ben poc sentit si després no servís per explicar el nostre passat a la ciutadania. Això els responsables del centre ho tenen ben present i contínuament van aplicant millores i innovacions a la visita. Un exemple ben present és la visita al criptopòrtic estrenada aquest any amb reproduccions hologràfiques de com era una vivenda senyorial de l'Empúries en romana. Per explicar-nos en els detalls, m'acompanya la Marta Santos, directora del Museu d'Arqueologia de Catalunya, Empúries. Marta, bona tarda.
Bona tarda.
El cas d'Empúries, dèiem, és un cas ben clàssic, però també hi trobem alternatives a allò que seria la visita clàssica d'un recinte arqueològic, no? El cas aquest que s'ha estrenat aquest any, la visita al criptopòrtic. Què aporta d'innovació, què aporta de nova experiència a la visita?
Bé, des del museu és una aposta que estem portant a terme en els darrers anys de millorar considerablement el que és l'experiència de la visita, la informació que rep el visitant i, com no, doncs integrar aquestes noves tecnologies, aquestes noves maneres d'acostar-se al patrimoni, com és la que ens ofereixen, per exemple, tots els recursos audiovisuals, no? En aquest cas, aquest nou espai del Criptopòrtic, que és un espai d'una de les cases romanes, doncs, que s'ha obert a la visita per primera vegada aquest any, doncs ens ha ofert l'oportunitat de explicar aquest espai concret de la ciutat romana, que és molt significatiu, aquest espai de la casa romana, a través d'una sèrie d'audiovisuals els quals també presenten doncs, reconstruccions en tres dimensions, una visita virtual d'aquests espais que el visitant prèviament ha pogut veure directament a través de les restes arqueològiques.
La realitat virtual aplicada a l'arqueologia.
Exactament, i és una mica també la línia que hem de treballar en el futur. També estem treballant en poder oferir més endavant també una visita virtual amb aquestes ulleres 3D que puguem reconstruir durant la visita, en aquest cas, d'espais al descobert del jaciment, doncs poder-los veure reconstruïts a través de realitat augmentada i reconstruccions en 3D.
Ahir les provàvem, aquestes ulleres 3D, al Mercat de l'Audiovisual de Catalunya. Vam poder fer una mica un viatge, o sigui que el futur d'aquesta tecnologia també s'aplicarà pel que veiem a tot el tema patrimonial. Marta?
Sens dubte. Un exemple és el cas d'Ullastret, amb aquesta reconstrucció que han fet del poblat ibèric, que és fantàstica i que us aconsello que la veieu. En Ullastret tenen una sala immersiva que permet veure aquesta aplicació i també amb ulleres virtuals. En el cas d'Empúries estem treballant també per oferir almenys alguna part del jaciment també amb aquestes noves tecnologies.
Parlant d'experiències, Laura i Marta, no voldria que passés per ull experiències com actuacions musicals en recintes històrics. El Fòrum Romà d'Empúries era l'antiga plaça, el lloc de relació pública per excel·lència. I és un lloc també clàssic ja aquestes últimes dècades de concerts, alguns s'hi han fet de gran format per a milers d'espectadors. És un cas, no?, de compatibilitzar elements patrimonials amb activitats ben actuals.
Sí, vull dir, això ja és una tradició que ve de fa molts anys, d'organitzar activitats que en aquest cas són més són culturals, però tenen una vessant una mica més lúdica, que estan sempre al voltant del passat antic, del passat clàssic de la ciutat, no? A través de les visites guiades, els tallers, les visites teatralitzades, però en Empúries a l'estiu tenim molts visitants que també poden gaudir del jaciment d'una altra manera, acostar-se...
Per exemple, què hi veurem aquest estiu?
En concerts. Sí. Tenim, d'una banda, els concerts que organitza l'Ajuntament de l'Escala dins del Festival Portal Blau el mes de juliol. Tenim dos dels concerts que estan previstos a Empúries, a l'espai de l'Àgora Grega, concretament el dia 28 i 29 de juliol. I després nosaltres, des del museu també, juntament amb una productora Zen Productions, organitzem també uns concerts a l'espai del Fòrum Romà, que en aquest cas són tres concerts els dies 12, 13 i 14 d'agost, si no vaig errada. En el cas del Fòrum tenim les actuacions de Blaumut, els Amics de les Arts i l'Eiva. Són les tres...
Primeres espases.
Bé, bueno, no sí, podem competir amb els grans festivals, evidentment. Anem en una altra línia i, a més, que tampoc és la nostra voluntat. Sempre hem d'oferir actuacions o concerts que tinguin com a primera premissa el respecte de l'espai patrimonial.
I hi ha problemes en aquest sentit, Marta? Perquè, clar, quan tens les primeres espases que ara deia molt bé l'Abel... potser porten una infraestructura tècnica que, clar, s'ha de mirar tot, no, aquí?
Sí, sí, però la prioritat és sempre el jaciment, això ho tenim claríssim. I l'espai del fòrum...
És a dir, si venen els Rolling Stones i volen actuar aquí...
Aquí això no podríem fer-ho, no, perquè tenim una capacitat... Tenim, bueno, a veure, un concert, diguem, molt elitista i per 2.000 persones, potser sí, però és que nosaltres no podem passar-nos d'aquesta capacitat. No podem...
Màxim, no podem, no,
sí, no podem passar d'aquest espai, no podem forçar, diguem, la capacitat de que aquests espais del jaciment, tot i que el fòrum no ofereix problemes perquè és prou gran i està protegit, doncs tot i així, diguem que la prioritat sempre és la conservació. No pot ser que aquestes activitats vagin en detriment de la conservació.
Posem-hi altres usos que ha tingut el jaciment, perquè, per exemple, en la setmana en què ens trobem, pot ser interessant de citar que el 13 de juny d'ara fa 25 anys és una data recordada i una data històrica. Aquest dimarts passat va fer 25 anys justos del desembarcament de la Flama Olímpica Barcelona 92 a les platges d'Empúries. D'alguna manera, jaciment arqueològic al servei d'un esdeveniment de ressò mundial.
Bé, sí, evidentment, no? Va ser un esdeveniment molt important per Empúries i per l'Escala, perquè les va donar aquesta visibilitat a nivell mundial com una, diguem, com un primer acte que donava inici a tot el que va suposar els Jocs Olímpics de Barcelona del 92. Per nosaltres va ser un dia molt especial i la cerimònia que es va fer a Empúries realment va ser fantàstica, magnífica a nivell d'organització, d'estètica, de contingut, i no podíem deixar de celebrar aquest 25 aniversari, i ho fem amb un acte modest, però que pretén mantenir el record d'aquell dia, fer un homenatge també als que van participar en l'organització, i especialment a Xavier Robert de Ventós com guionista o autor del contingut de molts dels parlaments i recitals que van tenir lloc aquell dia, i és bueno, un exemple d'altre tipus de commemoracions o activitats que es realitzen a Empúries, en aquest cas sí, vinculades en certa manera al jaciment i al seu passat grec, perquè per això es va triar Empúries com a lloc d'arribada de la flama, no? Des d'Olímpia directament fins a les platges d'Empúries.
Marta, et vull presentar el Jordi Albalat, que el tenim a Montblanc, també el Jordi, que el tenim a Ràdio Castellà, i vull afegir algú més a aquesta conversa. De fet, anem ara a endinsar-nos en una proposta de les Terres de Ponent una mica especial. La cosa va de castells, però ara us ho expliquem tot. Anem cap allà.
La tarda amb Emun FM, 96.5, 99.1, 99.4, 107.1, 107.2 i 107.7 FM.
Elena Gómez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Laura.
Què ens proposes per gaudir d'aquest patrimoni de Lleida? A veure.
Doncs mira, jo et proposo que t'atreveixis a posar tot el teu enginy en ajudar l'Orde de Montclar a recuperar el calze de Belial i salvar el destí de la humanitat. Què et sembla?
A veure, un moment. A mi l'única cosa que m'ha sonat de tot això és Montclar.
Evidentment, és que el castell de Montclar és molt conegut a Lleida i és precisament en aquest enclau on Castells de Lleida ens convida a fer un escape room. Saps el que és?
Sí, no, sí, no n'he fet, però bueno, sí.
Perquè no ho sàpiga, és un d'aquests jocs en el que t'has d'escapar d'un espai en un temps determinat. Però per conèixer més a fons aquesta proposta, tenim al telèfon el Ramon Orpinell, gerent de Castells de Lleida. Ramon, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Com va sorgir la idea de fer un escape room al castell de Montclar?
Bueno, la idea va ser veure de quina manera podíem donar a conèixer el patrimoni dels castells, que ja fa molts anys que donem a conèixer en visites i amb altres activitats, d'una forma diferent, engrescadora, vivencial, i que tragués força públic, no? Vam pensar en això, en els escapes, estava molt de moda, sabem que a Barcelona, les capitals, Lleida, hi ha escapes, la gent hi va, els agrada, és una cosa que sembla que tindrà un recorregut llarg, i vam pensar, i per què no en un castell, que és un lloc que realment pot quedar molt bé, i doncs, així ens vam animar, i hem fet això, l'escape Castle Adventure al castell de Montclar.
De fet, ha donat vostè una pista ara mateix, és un escape room original pel tema que és vivencial. No hi ha càmeres ni altaveus que guiïn els participants, sinó que aquests han d'interactuar amb actors, no? Com funciona exactament aquest joc?
Sí, com els escapes normals són una habitació o dues habitacions, ja has d'intentar sortir d'una habitació i, bueno, òbviament és fàcil de controlar en càmeres en un castell que és un monument nacional i que, bueno, que és molt gran i que té moltes sales i que té un recorregut immens, era molt difícil fer això, i pensant que era molt més emocionant doncs, fer-ho sortir en els cames per actors. Uh-huh. Inclús el joc dura 2 hores, en comptes d'una hora que dura normalment, i doncs és una barreja de... Hi ha molts elements d'escape room, però hi ha molts elements de joc de rol també, doncs cada participant té un rol precís, uh-huh. i òbviament ja ho ha avançat una miqueta del tema, es tracta de salvar la humanitat i això és una feina important.
La iniciativa es va posar en marxa el passat 28 d'abril i es fa durant els caps de setmana. Com ha funcionat de moment? Quina acollida ha tingut per part de la gent?
Estem molt contents perquè ens han reservat, cada cap de setmana hem tingut 2 o 3 grups, inclús ja hi ha algun grup que ens ha reservat pel futur entre setmana, perquè ho fem sobre demanda. No? Si ens diuen els dimecres a les 12, doncs també muntem, o dijous a les 4 de la tarda. Però amb horaris ja fixats són divendres, dissabte i diumenge.
De fet, no renuncieu a les visites guiades tradicionals perquè conviuen totes dues opcions, no?
Sí, sí, el castell continua rebent visites tradicionals, ja amb uns horaris, i fora d'aquests horaris doncs tenim l'escape. Poden conviure perfectament les dues coses, hi ha hores de sobres, i bueno, el que passa que hi ha certs muntatges que muntem i desmuntem cada vegada que es fa l'escape.
La història que es narra a aquest escape room és totalment fictícia o ens ajuda a rememorar la realitat històrica d'aquest indret?
Bueno, la recreació és totalment fictícia. Té algunes bases de personatges que sí que han conviscut en algun moment amb la història del castell, però la història és fictícia. Òbviament ens ajuda a entendre el castell, també, eh? És una manera d'entendre-lo i de conèixer-lo, perquè tota l'acció transcorre a totes les sales del castell, puja, baixa, entra, surt, vull dir, bueno, és animat, no? I llavors, doncs, conèixer el castell d'una altra manera, però la història que porten al joc és fictícia, ho van fer així perquè fos el màxim d'emocionant.
I parlàvem amb la resta de convidats, comentaven la importància de mantenir el patrimoni. S'ha hagut d'adaptar el castell per poder fer aquest escape room?
No, en absolut. Bueno, hem fet petites adaptacions, molt petites, a nivell doncs, d'alguna habitació, d'algun mecanisme doncs, que s'havia d'adaptar doncs, perquè funcionés pel joc, però no, el castell està exactament igual que l'hem tingut sempre, i això és el valor que té, no? Que no hem hagut de tocar res, i ni tan sols posar aquestes càmeres i aquestes coses. No cal fer res. Ara, això sí, l'element humà és molt important. Eh? Els actors doncs, interactuen molt amb el joc, fan que els participants puguin, en un moment donat que vagin despistats, se'ls pugui ajudar, no?, dintre del mateix joc, i en un moment donat que vagin massa sedats, també se'ls pugui fer una mica, segons com.
Ramon, bona tarda. M'agradaria obrir una mica de debat entre tots plegats, avui que tenim aquestes opcions diverses, de veure el patrimoni des d'un altre punt de vista, amb un altre tipus d'activitats. No sé si costa arribar, i començo potser per vosaltres, Ramon, perquè des de Castells de Lleida treballeu amb activitats al voltant del patrimoni. No sé si costa veure quina podria ser l'activitat que triomfarà entre la gent, anant una mica més enllà d'aquella visita guiada que pot atreure certes persones, però potser d'altres no. No ho sé com es busquen aquests nous públics. És aquí una mica la feina?
Bueno, la feina és fer això, no? Intuir, segmentar, veure aquí el públic què és el que vol, estar molt en contacte sempre amb el que desitja el client, no? Entendre què és el que necessita o què és el que vol, i fer-li uns productes al voltant del patrimoni una mica a mida d'aquestes voluntats, d'aquestes necessitats, no? Tal com dieu, la visita tradicional, la visita guiada, òbviament, que tot encara té un públic, i el té, però hi ha altres tipus de coneixement del patrimoni que comença a tenir un públic molt interessat i que penso que hem d'anar cap aquí.
No sé si Marta o Jordi Albalat o Jordi Niñerola des de Castellà, com ho veieu?
Home, molt, sí, molt interessant.
Interessant, la proposta? No sé si fixen des dels ajuntaments. Per exemple, Jordi Albalat, vaig cap a Montblanc.
Bueno, és una miqueta això que explicaven des de Castells de Lleida, no? Que noves propostes que puguin atraure més públic o altre tipus d'ofertes per posar en valor el patrimoni, que les pedres se'ls ha de donar vida, com diem a Montblanc.
Marta, no ho sé, des de l'Empordà, des d'Empúries. Aquí no sentim a la Marta, a veure si la podem escoltar, que ens interessa també aquesta opinió. Perquè jo volia demanar-vos si encara penseu que no està prou obert el patrimoni de cara al gran públic, perquè sí que és veritat que quan marxem fora de casa busquem tot allò que podem visitar, però quan ens quedem aquí sembla ser que no anem tan enllà. No sé si m'equivoco, i si m'equivoco corregiu-me endavant, eh?
Bueno, el que passa a l'hora és que a vegades valorem més allò que no tenim i que ho tenim... O quan anem a fora, no? Dic, ostres, mira, hem anat a veure aquest castell aquí. I penses, però si el tens a 2 quilòmetres de casa i no hi vas.
Sí?
I això ens hi trobem tots, segurament, eh? Que a vegades el de casa i el de prop no ho valorem prou com el que com el de fora.
Jo també penso que hi ha moltes coses que desconeixem, que tenim al costat de casa perquè no ens les han explicat, no? I que estaria bé, no sé, també pensar en el patrimoni de petites històries, no? De coses curioses que fins i tot a vegades tens a casa i que no coneixes, no?
Ara sí que tenim a la Marta a punt, eh, Marta? A tot això que comentàvem, en obrir més el patrimoni, en anar una mica més enllà, ens deien això, no? Que no valorem prou el que tenim tan a prop, no? I potser aquestes propostes atractives i diferents ens poden apropar a aquests llocs que no hem visitat i que tenim tan a prop.
Sí, el nostre esforç també va en aquest sentit, intentar oferir una oferta el més variada i àmplia possible d'activitats adreçades a diferents tipus de públic. Per exemple, nosaltres ja des de l'any passat fem una jornada al juliol que és adreçada al públic familiar, famílies que venen amb nens petits que en condicions normals no vindrien a un jaciment arqueològic i menys a l'estiu amb aquestes temperatures, no? Uh-huh. I en canvi és un dia que les proposem moltes activitats, un dia complet que acaba fins i tot amb un concert de música, i realment va ser un goig veure l'any passat tantes famílies en tanta mainada acostant-se, en aquest cas, a Empúries, no? Són futurs, a més, futurs visitants, sí, sí. No?
Et cau la gota, Marta, anar-los a viure l'any passat amb la parella.
Sí.
El dia precís del concert dels Amics de les Arts, perquè estàvem de vacances aquí dalt a l'Escala, i déu-n'hi-do, eh?
Era el Manel, l'any passat era el Manel, sí.
Sí, perdona, l'any passat.
Ah, bueno, els Amics de les Arts fa uns anys va tornar, i aquest any s'hi torna una altra vegada, els Amics de les Arts, els concerts.
Calor, eh, Jordi?
Calor.
Sí. Bueno,
fent la visita per tot el jaciment, calor, eh?
Penso que aquesta calor ens castiga a tots aquests dies.
I ara que parleu de la calor, aleshores s'ha de fer un replantejament en les visites a l'estiu, perquè jo no vull parlar de la calor de Lleida, Ramon Orpinell.
Sí, a Lleida tenim tota la... aquests estigmes, no?, de la calor, de la boira, de que estem lluny, i realment fa calor, hi ha boira i no estem tan lluny, però bueno, tenim aquesta fama. Aviam, amb el tema de visita dels castells no tenim aquest problema, gràcies a Déu, perquè és que dintre dels castells s'està molt bé, inclús com fa aquesta calor, no?, perquè guarden una mica la temperatura. Però sí que volia afegir una cosa amb el que deien els companys, que estic completament d'acord amb el que diuen, però d'afegir també des de les persones que gestionem patrimoni o que fem el possible per gestionar-lo i perquè funcioni, penso que també hem de fer un esforç per apropar d'una forma més vivencial aquest patrimoni a les persones, no? Vull dir, a vegades són petits detalls, no? Més de que la gent puguin tocar, que la gent puguin... ja sé que està molt manit el tema vivencial i el tema experiencial, però és que és veritat. Vull dir, si nosaltres, per exemple, fem les visites teatralitzades, per exemple, que fa 7 anys que fem el Castell de Montsonís, i una part de la visita es fa amb una antorxa a la mà, el públic porta una antorxa a la mà, no?
Sí.
Clar, aquella persona que porta una antorxa a la mà encesa, que sent l'escalfor del foc, bueno, ara si sentís l'escalfor seria un mal moment perquè fa molta calor, no?
Sí.
Això ho fem a l'hivern, no? Allò no ho oblida mai, eh?
No, és vivencial i és experiencial, no? Busquem també aquesta cosa de... Ja hem passat aquella fase de no toqueu, no us apropeu, no?
Sí,
és una altra història, no, aquesta?
Sí, avui aquest matí estàvem amb Agramunt, també, perquè estem treballant amb ells, també per temes de fer coses turístiques allà, i estàvem a l'espai Guinovar, que és un espai preciós, i estàvem parlant, bueno, en Guinovar, que va aprendre quan era petit, la seva vida, Agramunt, de tal, anava descalç, i això després s'ha trasllat al seu obra. Dic, ostres, i per què no fem la visita descalços? Diu, home, és que molta gent ens ho demana, dic, escolta, perquè ja estem tardant, no?
Descalços, mira.
Sí. Perquè, bueno, clar, aviam, descalç he anat alguna vegada per la platja, ja, però heu visitat mai el Museu Descalç?
No.
Pues, no sé, hi ha museus que no es pot visitar, que et costipes, però aquest, per exemple...
Ara entraríem en la fase aires condicionats, que tampoc no caldria entrar-hi, però sí, tens raó, Ramon.
Aquest sí, perquè el terra està preparat per això, perquè el terra que va crear Guinovar, doncs, a l'era que recorda allò de la seva infància, i, no sé, a vegades són petits detalls, són coses que et fan que t'apropin molt més en aquest patrimoni, no?
I tant. I avui hem descobert aquesta altra cara del patrimoni, aquesta cosa més experiencial, i m'agafo l'espai en Orpinell, més vivencial. Hem marcat la cita del geocaching a Castellà, hem visitat Empúries, hem estat a Montblanc i també al castell de Montclar. Apuntem totes aquestes visites perquè les volem fer. Senyors i senyora, Jordi Niñerola, Jordi Albalat, Marta Santos, Ramon Orpinell, gràcies per aquesta ruta magnífica d'aquesta tarda. Ens apuntem tots els plans a la nostra agenda, eh?
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Bona tarda.
Gràcies. Un plaer un cop més.
Gràcies, que vagi bé. Gràcies, companys, apuntem-ho tot, eh? Fins ara.
Fins ara.